Bon dia. El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. El PP i el PSIC ho han registrat a la Cambra Autonòmica i volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. L'objectiu és accelerar el procés, reduir els terminis de la tramitació i que la llei estigui en marxa a la pròxima temporada turística. Sebastià Sagreras, diputat del PP, assegura que l'impuls d'aquesta llei és una fita històrica, mentre que Marc Pons, del Partit Socialista, diu que arriba tard.
Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
Aquests dos partits confirmen que mantindran el suport a la proposta, que per tant tindrà la majoria necessària per tirar endavant. La limitació de l'entrada de vehicles serà un dels temes que es tractaran avui al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular. És dimarts, dia 9 de juny. Més de la meitat dels alumnes de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots els estudiants en disposen d'un.
És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Balears elaborat per UNICEF, un document que també posa de manifest que l'edat mitjana de tenir el primer dispositiu és d'11 anys, una utilització temprana de les tecnologies que per al responsable científic de l'informe, Antonio Rial, té conseqüències greus per als infants.
Las redes sociales, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
I ha acabat sense acord la reunió entre les educadores de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per aquesta etapa educativa. De moment, el col·lectiu manté la vaga per la setmana que ve, dia 16 de juny.
El Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar l'aturada. Les patronals bloquegen la negociació argumentant que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal.
I el Papa Lleó XIV comença avui la visita a Barcelona després de 3 dies a Madrid.
Oficiarà una pregària a la catedral i a l'hora baixa participarà en un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on s'espera que hi participin 40.000 persones. Durant la darrera jornada, ahir a la capital, va deixar moments destacats com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. Lleó XIV va assegurar que l'Església està obligada a donar la cara davant el que ha definit com a plaga.
Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
Al matí, durant la intervenció al Congrés dels Diputats, va condemnar l'avortament i l'eutanàsia. També va defensar l'acollida digna de migrants, un fenomen creixent que necessita, diu, de polítiques empàtiques i una bona regulació que vagi més enllà de la gestió de fluxos.
I en els esports, Muriqui i Mafeo deixaran de ser jugadors del Mallorca en les pròximes hores. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Els acords entre Fenerbahçe de Turquia i Olympiacos de Grècia amb els jugadors estan tancats i només queda pendent l'acord entre clubs que es farà aquesta setmana. Juntament amb el traspàs ja tancat de Kyle Larin, el Mallorca podria rebre fins a 20 milions d'euros de 3 operacions que obrin les portes a nous fitxatges. D'altra banda, la selecció espanyola masculina ha guanyat aquesta matinada 1-3 al Perú en el darrer amistós abans de començar el Mundial, mentre que la selecció femenina jugarà a les 9 del vespre a Islàndia, un partit que en cas de victòria classificaria directament la selecció pel Mundial de Brasil 2027.
I pel que fa al temps, sapiguem quina previsió tindrem aquest dimarts. És que Cifra, bon dia.
Bon dia, tornarem a tenir temps bastant tranquil, sobretot pel que fa al cel. Ara tenim alguns núvols baixos, sobretot a Eivissa i a Formentera. Qualque boira s'ha format durant la matinada a Mallorca i a Menorca, però aviat s'adarfaran. Després tindrem una situació de cel gairebé destapat a Menorca, també a Mallorca, i encara quedaran restes de núvols baixos a les Pitiuses. Esperam avui, però, una davallada bastant significativa de la temperatura a Menorca i també a l'interior i al nord de Mallorca, i quedaran sense canvis a Eivissa i a Formentera. Així, els valors de temperatura, les màximes a migdia, seran entre els 24 i 25 graus a Menorca. També al nord de Mallorca, entre els 25 i 26 graus. Ahir vàrem arribar als 32 en aquest sector. I al sud arribarem als 30. Avui, a Eivissa, màximes al torn als 27 graus i també a Formentera. La situació a la mà s'ha d'anar complicant amb el pas de les hores. Avui, el vent de component nord, entre tramuntana i Gregar, es reforçarà. Tindran ja vent moderat o un cops forts fins i tot a partir d'avui a darrera hora, al nord de les illes. Tindrem vent, per tant, de Gregal, en cops que superaran els 40 km per hora ja avui vespre, i la situació a la mà estarà dominada a darreres hores per àrees de forta maror, al nord de Menorca i també al nord de Mallorca, la resta redols de maror o fins i tot de marejol al sud de Mallorca i també de les Pitiuses. Per tant, avui, dia tranquil, a excepció d'aquest vent que a poc bufarà amb més intensitat i aquesta davallada significativa de la temperatura. Ara, però, el termòmetre més elevat que en dies passats, mínimes que han pujat, i tenim ara 21 graus a Maó, també a Ciutadella, 22 graus ara a Alcúdia, 20 a Manacor, o 21 graus ja a Palma, i a Eivissa començàvem amb 22 graus a Santa Eulària i a Sant Antoni, i 23 a Vila. A Formentera ara també tenim 23 graus.
I en alguns casos les temperatures ja superen els 20 graus. Són les 7 i 5 minuts, en Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Toni Escanelles, en Cel López, Caterina Bany i Neus Pericàs. Començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIC, que volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, asseguren, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació.
Els partits han confirmat que mantindran el suport a la proposta, que, per tant, tindrà la majoria necessària per tirar endavant. El popular Sebastià Sagreres defineix com a fita històrica l'impuls d'aquesta llei, mentre que Marc Pons, del Partit Socialista, diu que arriba tard.
Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
També Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, critica la inacció, diu, del govern del Partit Popular.
L'expectativa de la gent és que aquesta llei ja està aprovada i que pràcticament passat demà en Llorenç Galmé podrà anar en el port de Palma a limitar els cotxes que entrin. I és difícil que l'aprovin aquesta legislatura.
Vox previsiblement s'abstendrà a la votació. La portaveu Manuela Cañadas defensa que és una mesura electoralista.
Que han sacado todas sus armas a las calles, pues esto, desde mi punto de vista, pues es una medida más de estas que quiere encontrar el Partido Popular del consenso de la izquierda.
Els populars calculen que l'aprovació definitiva es podria fer efectiva abans d'arribar a final d'any. Avui serà una de les qüestions que es tractaran al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular.
I el ple del Tribunal Constitucional ha de debatre avui el recurs presentat per les dues diputades socialistes que varen ser expulsades del ple del Parlament per dur camisetes amb el retrat de les Roges del Molinar. Es tracta de Mercedes Garrido i de Pilar Costa, que també són membres de la mesa de la Cambra Autonòmica. El president Gabriel Lecent va considerar que rompien la imparcialitat de la institució.
Elles, en canvi, van demanar empara al Suprem i aleguen que es varen vulnerar els seus drets fonamentals a la participació política. Els fets van passar gairebé fa 2 anys, el 18 de juny del 2024. Va ser durant el ple en què es votava la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Durant aquella mateixa sessió, Lecent també va arrabassar i rompre una foto de les Roges del Molinar, assassinades durant la Guerra Civil, de l'ordinador portàtil de Mercedes Garrido. Per aquest motiu, té un judici pendent per un delicte d'odi.
I també han sabut que el president del Parlament, Gabriel Lecén, ha presentat un recurs contra la interlocutòria del Tribunal Superior relacionat amb la col·locació de la bandera LGTBIQ i més a la façana del Parlament a motiu de l'orgull. Lecén volia impedir-ho i per això va presentar un contenciós que el Suprem no havia admès a tràmit. Ara el president del Parlament presenta un recurs contra aquesta decisió.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Són ara les 7:10 del matí. Més de la meitat de l'alumnat de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO. Tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu és d'11 anys i gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social. Tot i que alguns riscos digitals han disminuït els darrers anys, com l'enviament de contingut sexual o tenir contacte en línia amb desconeguts, preocupa l'augment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors. De fet, un alarmant 10% de les nines té conductes suïcides. Són algunes de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Illes Balears, presentat al Parlament per UNICEF Espanya, Red.es i la Universitat de Santiago i el Consell General de l'Enginyeria Informàtica, Marta Puyalto.
Gairebé un 10% de les nines té risc elevat de suïcidi i el 14% de l'alumnat presenta símptomes clars d'ansietat, depressió o altres formes de malestar psicològic. L'estudi, elaborat a partir de les respostes de més de 2.600 estudiants d'entre 10 i 20 anys de 13 centres educatius, revela que el 95% dels adolescents fa servir almenys una xarxa social, que el 7,5% no les usa bé i que un de cada 3 ha consumit pornografia amb una primera exposició als 12 anys de mitjana. Antonio Rial, responsable científic de l'informe de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta d'un problema greu de salut pública.
Las redes sociales, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente, basta ya. Porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexió digital.
Per reduir l'exposició, els investigadors proposen no dormir amb el mòbil, evitar-ne l'ús durant les menjades familiars, parlar regularment amb els fills sobre els riscos d'internet i establir límits clars sobre els continguts que poden veure o publicar.
L'informe també posa el focus en l'entorn familiar, encara que més de la meitat dels pares i mares parlen amb els seus fills sobre els riscos d'internet, només una tercera part estableix límits sobre els continguts, Marta.
Davant aquests resultats, UNICEF i les entitats col·laboradores proposen equiparar la violència digital a la violència física en els protocols de protecció dels menors i abordar els problemes emocionals i l'ús abusiu de la tecnologia com una prioritat de salut pública. Valentina Milano, presidenta d'UNICEF a les Balears, demana més regulació.
No podemos pedir a niños y niñas que sean ellos responsables de su propia protección. Son menores, somos nosotros los responsables, las instituciones, la sociedad, los padres y las madres. Por lo tanto, el control, esto se hace pues a través de normativa.
I fa una nova crida perquè la indústria tecnològica desenvolupi algoritmes més segurs per als adolescents i garanteixi entorns digitals més saludables i protectors.
Després de la presentació de l'informe, 200 pares i estudiants han debatut sobre aquesta problemàtica als centres educatius. Ja hi ha iniciatives per reduir l'impacte de les xarxes socials en el benestar de l'alumnat i en aquest sentit, en Guillem, estudiant de l'IES Santa Maria, creu que funcionen programes com el de Cibermentors.
Una iniciativa educativa que promou que els mateixos joves ajudin a d'altres joves a fer un ús responsable d'internet.
Simplement de tenir com un referent de la teva edat, quasi un any més, un any menys, jo crec que t'ajuda bastant.
A casa, la vicepresidenta d'Entitats del Consell de Joventut, Margarita de Noia, ha recordat la importància de posar límits als fills.
Igual que no deixaríem que un infant de 5 anys fumés tabac, perquè m'entès que és completament dolent, tampoc els donarem un mòbil quan anem a sopar fora perquè estiguin més tranquils. Quan més allargam aquestes coses, més dependència els hi creem.
Idò, en aquest context pren rellevància la figura del psicòleg clínic als instituts, un col·lectiu que ha tractat prop de 6.000 casos durant aquest curs escolar i a partir del pròxim curs s'estendran als centres de primària.
Un equip d'aquests professionals donarà cobertura amb fons públics als més de 300 centres on s'imparteix ensenyament d'educació primària. Estarà integrat per un total d'11 professionals distribuïts arreu de les illes. Seran 6 a Mallorca, 2 a Menorca i 3 a les Pitiuses. Els psicòlegs centraran la seva feina en la prevenció, a més d'oferir assessorament especialitzat. El director de Convivèxit, que és Antoni Vic, explica quines són els principals problemes que detecten.
El que veiem sobretot són ansietat, problemes de relacions socials i relacions familiars. Moltes problemàtiques que abans s'adonaven a primer, segon d'ESO i que actualment s'adonen estan ja començant a comparèixer abans, a 5a, 6a de primari.
El servei va ser un projecte pioner que es va posar en marxa als centres d'educació secundària durant el curs 24-25.
I acabat sense acord la reunió entre les treballadores de l'educació de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per aquesta etapa. El Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar la vaga de dia 16 de juny, encara que, d'acord amb la posició de totes dues parts, no sembla una opció gaire probable.
Els sindicats Comissions Obreres i UGT i STEI han exigit també a la taula de negociació mantinguda en la Conselleria de Treball un nou decret de mínims en el qual s'incloguin les millores salarials o la regularització de les ràtios. La responsable d'ensenyament de 0 a 3 de Comissions, que és Pepa Ramis, ha explicat que mantindrà les exigències per equiparar els salaris i per millorar les condicions de les educadores dels centres concertats i privats, tot i el bloqueig de les patronals.
Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
Les patronals han defensat que ja existeix un conveni estatal vigent i que qualsevol millora ha d'articular-se mitjançant acords específics. El vicepresident segon del CECIP, que és Juan José Ferrando, ha insistit que la part empresarial està d'acord en les millores de les condicions, però no en la constitució d'un conveni autonòmic propi.
Las condiciones de este personal es muy mejorable, sí, pero también hay muchas empresas que están pasando serias dificultades. Empresas que, teniendo todo el personal contratado, y están en pérdidas.
Maria Camp, secretària territorial de l'Estei, ha criticat que a la taula de negociació no hi hagi hagut representació de la Conselleria d'Educació ni tampoc la de Treball.
Pensam que l'administració ha intentat establir ponts a l'àmbit de concertada amb la reunió que es va produir la setmana passada. La qual cosa està bé, tots els treballadors necessiten la seva defensa, però això no hauria d'excloure les treballadores de la xarxa de titularitat pública.
Precisament la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet una crida a la responsabilitat per arribar a un acord.
Els interessos de totes aquestes treballadores i treballadors del sector estan en joc. Han de ser capaços d'arribar a saber quin és el foro que necessiten per arribar als acords i fer molta feina aquesta setmana per arribar a un acord que posi fi en aquest conflicte.
I a partir de la pròxima legislatura, Educació assumirà la gestió de les escoletes que depenen dels ajuntaments i del Consell d'Eivissa. Ara la conselleria ha encarregat un informe per conèixer la realitat del sector i assumir-ne la gestió de manera gradual. El conseller Antoni Vera ha dit que també serà necessari aprovar una llei per dur a terme aquest traspàs de competències. Ha assegurat que és important millorar les condicions laborals de les treballadores.
I aquesta és la nostra voluntat. A partir de la pròxima legislatura s'ha d'aprovar una llei que també haurà de preveure una calendarització. Un calendari que estableixi els diferents moments en què s'ha d'anar assumint. No se pot assumir tot de cop, és molta de gent.
Vera ha assenyalat també que el decret dels menjadors, que entrarà en vigor el pròxim curs, preveu una baixada de ràtios a l'ensenyament 0-3. I de l'àmbit sanitari, una trentena de pacients denuncien retards de fins a 5 mesos en les cites reprogramades després de la vaga mèdica i reclamen canvis en el sistema de reassignació. Aquestes queixes s'hi sumen als problemes relacionats amb la plataforma Espai Salut. Alguns usuaris denuncien dificultats per consultar l'estat de les seves cites o la situació de les llistes d'espera.
L'Associació de Consumidors de les Illes Balears, Consubal, alerta que la reordenació actual de les agendes fa que alguns usuaris hagin de tornar pràcticament al final de la llista llista d'espera. El seu president, Alfonso Rodríguez, reclama un canvi en el sistema de reprogramació perquè els pacients afectats per una cancel·lació aliena la seva voluntat no hagin d'esperar mesos per tornar-se atesos. Segons Consoval, les noves citacions es fixen en alguns casos fins a 5 mesos després de la data que estava prevista inicialment.
Nosotros pedimos es que se cambie el sistema que se está aplicando de reordenación de las citas para que una persona que ya lleva muchos meses esperando, ahora como consecuencia de la huelga, no tenga que pasar otra vez al final de la lista y volver a esperar como si nunca hubiera tenido la cita.
Davant d'aquesta situació, Consoval reclama a l'IBE Salut mesures urgents per agilitzar la reassignació de les consultes anul·lades i evitar que els pacients acabin assumint les conseqüències dels conflictes laborals en noves demores assistencials.
I l'Associació d'Esclerosi Múltiple de les Pitiusa se sent abandonada per les administracions. L'entitat es queixa que el Consell ja li deu 190.000 euros i que s'hi pot tirar endavant les seves tasques gràcies al suport d'empreses privades de l'illa que hi col·laboren de manera solidària. Dani Manau.
AEMIF disposa de 15 places concertades al servei de centre de dia per a persones amb discapacitats físiques d'origen neurològic. Té 7 usuaris en llista d'espera i amb el concert caducat encara ha de cobrar 190.000 euros del Consell d'Eivissa per serveis donats des de desembre passat. Ismael Vargas és gerent d'AEMIF.
Porque nosotros no podemos seguir así más tiempo porque al final es imposible sufragar unos costes, como digo, de 120.000 euros al mes, pagar los trabajadores, una isla con los problemas de vivienda que tenemos, profesionales especializados todos que hacen más trabajo del que realmente casi les tocaría, es imposible.
Altres àrees tenen pitjor sort, com ara el Servei d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal, que ofereix sessions de logopèdia, fisioteràpia i altres activitats a més de 100 famílies. No compta amb cap concert i depèn de subvencions, convenis o donatius i no dona l'abast. Sentim de nou Ismael Vargas.
Con 100 y pico familias, 30 listas de esperas, donde hemos tenido incluso 2 fallecidos esperando acceder a estos servicios y nos los reclaman a nosotros.
El Consell d'Eivissa defensa que la cartera de serveis socials, el nou model impulsat el 2023, avança. Després de 2 anys de concert, ara es licitaran els serveis per períodes de 4 anys, que evitaran que les entitats hagin de suportar grans deutes. Els 190.000 euros que es deuen a EMIF es regularitzaran, diuen, ben aviat.
I anem en directe fins a Sóller. Ja s'ha extingit l'incendi que cremava des d'ahir hora baixa el Torrent Majors, una zona situada dins el municipi, per tant, està a prop dels habitatges i de la residència de gent gran de la Fontsanta. A Sóller hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia, com es va viure el foc ahir vespre?
Bon dia, situació controlada a Sóller. Som ara davant la residència, el petit aparcament del carrer d'Adela Oliver Llinàs, just al costat de la zona afectada, que és una zona de bosc, per tant, perillava que les flames s'espenguessin més endins cap a la natura. Segons el que ens ha confirmat la policia local, l'incendi s'ha extingit avui a la matinada, entre les 12:30 i la 1, i no et sap encara quin ha estat l'origen de l'incendi. Ara mateix encara hi ha mànegues dels bombers, el terra si veu cendre, també damunt els cotxes, però de totes maneres hem pogut parlar amb una treballadora de la residència i ens ha comentat que el vespre ha estat molt tranquil.
Hemos pasado la noche bien, tranquilos, los residentes han estado súper tranquilos, no ha pasado mayor, todo ha estado bien. Claro, estaban los bomberos, estaba la Guardia Civil, los policías, todo. De verdad que todo el mundo estaba muy pendiente y no ha pasado a mayores.
Ja ho heu sentit, tot i la gravetat de la situació, aquesta ha estat controlada i no ha anat a més, no hi ha hagut ferits ni s'ha hagut d'evacuar a cap persona.
Gràcies, Neus. I dos joves molt greus, estan molt greus després de caure diumenge a Eivissa. Tots dos estan ingressats a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario. Segons la Guàrdia Civil, un dels joves resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars de Sant Antoni. L'altre jove, tot i la gravetat, es troba estable.
Un d'aquests joves de 29 anys, de fet, ha caigut des del 7è pis d'un edifici residencial situat al carrer del Mar de Sant Antoni. La policia local va rebre l'avís d'un veïnat a les 6:40 de la matinada. El pacient va ser traslladat pel servei d'emergència fins a la policlínica, on va ingressar finalment a les 8:30 del dematí. Segons va informar des del centre sanitari, per mort de la gravetat de les lesions, entre les quals un traumatisme cranioencefàlic molt greu, va entrar directament al quiròfan.
I el Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta Palma si es confirma que es destinava a lloguer vacacional il·legal, que va patir una fuita de gas i va afectar quatre joves. Ho ha afirmat el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, que ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats de moment.
Els inspectors del Consell s'han desplaçat fins allà per revisar la instal·lació i l'estat del pis, però no els han deixat entrar. Segons el conseller Guillem Ginart, les primeres informacions indiquen que la casa es llogava per fer-hi festes, un fet que té més a veure en les llicències d'activitat que en l'explotació turística, i que, si es confirma, comportarà el tancament de l'immoble i la imposició d'una multa al propietari.
A tot d'una que han tingut informació, hem enviat els inspectors. Nosaltres, en principi, la informació que ens arriba és que era una casa que s'allogava per festes, la qual cosa ens indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes. I s'actuarà en conseqüència.
Tot i que no consti cap denúncia, segons el conseller, els veïnats del bloc de pisos asseguren que ja han avisat diverses vegades del renou i de l'activitat de l'immoble, tant pel que fa a les festes com al lloguer vacacional il·legal. Carmen Colomé és una de les veïnades.
Llevamos 3 años así. 3 años no, porque al principio no era así exactamente. Pero hace un par de años sí. Claro, el invierno está más o menos tranquilo, pero llegará el buen tiempo, digamos, ya no el verano, el buen tiempo, y la cosa cambia.
Pel que fa als afectats de la fuita de gas, els 4 joves ja han estat donats d'alta després de romandre ingressats a l'Hospital de Son Espases per inhalació de gasos tòxics.
I continuem parlant ara de lloguer vacacional. El Consell de Mallorca ha adjudicat provisionalment l'ordre de les 1.069 places turístiques d'aquestes característiques són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars podran començar a comercialitzar-les presentant la documentació amb una declaració responsable per un preu de 3.500 euros la plaça.
El número de sol·licitud, 621, és a partir de la qual precisament s'ha començat a confeccionar la llista d'adjudicataris per gestionar les més de 1.000 places d'allotjament turístic que ofereix en aquest moment el Consorci de l'Entitat Insular. El sorteig s'ha celebrat després de diversos ajornaments per problemes tecnològics. Guillem Ginart és el conseller insular de Turisme.
I el sistema, diguem, tradicional, en el final ha estat el més útil, no, Albert? I és que dona més igualtat d'oportunitats, o sigui, a partir de que tothom té un número, establim que tothom que se presenti tingui les mateixes oportunitats.
I l'Associació de Lloguer Turístic de les Balears valora positivament que s'hagi desallotjat, que s'hagi desbloquejat, en aquest cas, l'adjudicació. Maria Gibert n'és la gerent.
Nosaltres estem contents d'haver-ne sortit per fer, perquè des de setembre que se va fer la primera convocatòria i no va anar bé, per tant no se van poder repartir places, estàvem aturats en el nostre sector.
I en total s'han registrat 712 sol·licituds per explotar 5.316 places, però només s'atorguen les 1.069 que s'han donat de baixa els darrers mesos a la borsa. Els titulars tenen ara 3 mesos per presentar tota la documentació. També es crea una llista d'espera per assignar les places que quedin vacants durant els pròxims 6 mesos.
I són ara les 7:27, fem un cop d'ull al que destaca la premsa. Començam aquí a les Balears, bé marcada avui. Els diaris venen marcats per la visita del Papa, però també per una notícia cultural i la política.
És així, la visita del Papa de vora la mallorquina Francina Armengol al Congrés dels Diputats. És la foto principal d'última hora. El Peu diu que Lleó 14 va renyar els polítics pels seus discursos. El titular gros diu que el PP accelera la llei per limitar l'entrada de vehicles i en petita una columna, a l'última hora, Vial Mesquida, amb el Premi de les Lletres Catalanes. En parlarem més endavant. Aquesta mateixa fotografia és la grossa del Diari de Mallorca. Mesquida celebrant i diu lluita poètica. El titular, però, explica que Son Espases opera un 14% manco, però incrementa la despesa un 46% per un nou sistema d'incentius a determinats serveis. Del Digitals, Mallorca Diario, com última hora, diu que el Parlament tramita la limitació de cotxes per intentar aprovar-ho aquest mateix mes de desembre. En canvi, ara Balears tria, com Diari de Mallorca, el premi per a Mesquida, destacant una frase d'ell que diu posa el cor, el cervell i la veu a favor dels mestres. Ok, Balears prefereix obrir amb els veïns discutint a un lloc indefinit de Mallorca, no diuen exactament on és. Diari d'Eivissa també en successos diu que van encaure dues persones al buit amb poques hores de diferència, en parlàvem fa just una estona. I també obre amb el mateix El Periódico, que diu que estan greus tots dos a l'hora del tancament. El Menorca, per la seva banda, diu que Mou tancarà la tardor amb un desplegament total de la recollida de fems porta a porta.
I si el Papa Lleó XIV és a moltes portades a les illes, més encara ho és a les estatals, combinat, això sí, amb altres temes.
El Papa, però, que va demanar a la Casa de la Política que es lluiti contra la polarització, el Congrés dels Diputats, i que se cerqui l'entesa, i cada diari, en canvi, fa una interpretació diferent de les seves paraules, que cerca just això, la polarització. El País destaca que va demanar als bisbes actuar contra la plaga de la pederàstia. El Mundo, que va demanar límits morals al polítics, i el subtítol diu que va condemnar l'avortament i va defensar la família. L'ABC hi posa més poesia, diu que es va aixecar en defensa de la vida, i La Vanguardia, sempre un poc més ponderat, diu que va demanar al Congrés de fugir de la desqualificació permanent a la política.
Són ara les 7:30, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. El PP i el PSIP ho han registrat a la Cambra Autonòmica i volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. L'objectiu és accelerar el procés, reduir els terminis de la tramitació i que la llei estigui en marxa la pròxima temporada turística.
Sebastià Sagreres, diputat del PP, assegura que l'impuls d'aquesta llei és una fita històrica, mentre que Marc Pons, del Partit Socialista, diu que arriba tard.
Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt lo mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
Els dos partits confirmen que mantindran el suport a la proposta, que per tant tindrà la majoria necessària per tirar endavant. La limitació de l'entrada de vehicles serà un dels temes que es tractaran al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular.
I més de la meitat dels alumnes de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi, i a segon d'ESO tots els alumnes en disposen d'un.
És una de les conclusions d'un informe elaborat per UNICEF que també posa de manifest que l'edat mitjana per tenir el primer dispositiu és d'11 anys. Això, segons Antonio Rial, responsable científic de l'informe, té conseqüències greus.
Les redes socials, estas redes socials, són una autèntica trituradora des del punt de vista emocional per a nostres fills i per a nostres filles. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
I ha acabat sense acord la reunió entre les educadores de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per a aquesta etapa educativa. De moment, el col·lectiu manté la vaga per dia 16 de juny.
El Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar l'aturada. Les patronals bloquegen la negociació argumentant que les millores han d'articular articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal.
I el Papa Lleó XIV comença avui la visita a Barcelona després de 3 dies a Madrid.
La jornada d'ahir va tenir moments destacats, com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb les víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Iglésia. Lleó XIV va assegurar que l'Església està obligada a donar la cara davant allò que ha definit com a plaga.
Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
A la seva intervenció, el Congrés dels Diputats va condemnar l'avortament i l'eutanàsia. També va defensar l'acollida digna dels migrants.
I Biel Mesquida ja és un dels grans noms de la literatura en català.
El jurat del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2026 ha decidit atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Biel Mesquida.
En una gala al Palau de la Música a Barcelona ha rebut el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
En el seu discurs, Mesquida ha fet servir la seva experiència vital com a fil conductor.
He après que la memòria és una Atlàntida al fons de l'oceà,
i que un detall de pronunciació diu més coses que no una proclamació grandiloquent.
I pel que fa al temps, avui pot haver canvis pel que fa a la temperatura, això és que xifra. Bon dia.
Bon dia, sí, canvis bastant notables a Menorca i també al nord de Mallorca, és on davallarà més la temperatura. Ahir en aquest sector es varen arribar a superar els 30 graus i avui la temperatura màxima quedarà en torn dels 25-26 graus. Tot això al nord, perquè cap al sud, el sud de Mallorca, també el Ponent, Eivissa i Formentera, quedaran similars a les que vàrem tenir ahir i s'atrecaran en aquests 30, entre els 28 i 30 graus. Esperam una situació de cel gairebé destapat a Menorca, també a Mallorca, i Eivissa i Formentera començam, sobretot a Formentera ara amb el cel bastant ennigulat, però amb el pas de les hores també de cada vegada el cel estarà més clar. Pel que fa al vent, sí que començarà a bufar amb més intensitat, sobretot al nord, serà vent moderat, fins i tot en qualque cop fort avui ja a darrera hora, al nord de Menorca i també al nord de Mallorca, i això farà que la situació a la mà, que ara és bastant tranquil·la, comenci a estar més moguda i tindrem redols de forta maror al nord de Menorca ja avui a darrera hora, amb maror però pràcticament a la resta. Sí que en aquelles costes exposades al sud la situació a la mà serà tranquil·la, amb molt de redols de marejol. La temperatura ara és més alta que la que teníem ahir. Començàvem amb 23 graus a la Savina, tenim 21 graus a Sant Antoni, a Cap de Pere i a Sant Lluís.
Informatiu Matí. Esports.
Passen 35 minuts de les 7 del matí, moment ara per la informació dels esports. Avui vos parlem de Vedat Muriqi i de Pablo Maffeo, que estan molt a prop de sortir del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El davanter kosovar està ben a prop de tancar la seva etapa al Mallorca i posar rumb a Turquia. Tot això perquè Yildirim, candidat a la presidència del Fenerbahçe, va guanyar les eleccions i el fitxatge del pirata era una de les claus de la seva candidatura. A falta de l'acord de traspàs entre clubs, el fitxatge de Muriqi podria tancar-se en uns 15 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebrà aproximadament 12 per mort de la plusvàlua del traspàs amb la Lazio. Al Fenerbahçe, el davanter kosovar coincidiria amb el mallorquí Marco Asensio. I una altra sortida que hi haurà pròximament és també la del lateral Pablo Maffeo cap a l'Olympiacos grec. Pel que fa al play-off d'ascens a primera divisió, avui a les 9 del vespre es disputarà el partit de tornada de les semifinals entre l'Almeria i el Castelló. El primer enfrontament de l'eliminatòria el resultat va ser d'empat a 1 i demà es jugarà el partit de tornada entre Màlaga i Les Palmes. El conjunt andalús té un gol d'avantatge. I aquesta matinada la selecció espanyola ha tancat els amistosos de preparació pel Mundial amb una victòria per 1-3 contra Perú en partit jugat a Mèxic. Oyarzabal, Pedri i el porter peruà en pròpia porteria han fet els gols d'Espanya. La selecció debutarà d'aquí 6 dies al Mundial contra Cap Verd. Sentim Mikel Oyarzabal, autor del primer gol del partit.
La verdad que, bueno, contento de estar aquí, de tener la oportunidad de jugar cada partido. Al final, según van pasando los años y te pasan también lesiones y cosas, pues vas valorando más cada partido, cada detalle, y nada, feliz de poder ayudar de esta manera, si no de otra, y nada, a intentar seguir.
I la selecció espanyola femenina podria certificar avui vespre la seva participació al Mundial de l'any que ve al Brasil. Per fer-ho, les de Sònia Bermúdez necessiten guanyar a Islàndia en el darrer partit de la fase de grups classificatòria per a la Copa del Món. Escoltam la seleccionadora espanyola.
Cuando ganas y lo haces como se hizo, todo influye, pero es verdad que ahora son otros tres puntos totalmente diferentes, estamos en otro contexto. En su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro. Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar tres puntos y poder clasificarnos de forma directa.
La plantilla amb les quatre mallorquines a les seves files, Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales, ja es varen exercitar ahir a Terres Nòrdiques. Al partit d'anada contra Islàndia, disputat el mes de març, Espanya va guanyar per 3-0. La jugadora i capitana Irene Paredes diu que l'equip arriba amb moltes bones sensacions.
Es el partido que queremos ganar para clasificarnos. El partido el otro día en Son Moix pues fue totalmente importante porque bueno, teníamos que remontarlo. Venimos con buenas sensaciones, pero al final el partido clave es este. Queremos ganar y venimos a ello. El equipo llega muy bien. Después del partido del otro día, pues al final dependemos de nosotras mismas. Queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un Mundial.
El partit entre Islàndia i Espanya començarà avui a les 9 del vespre a Reykjavik. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà demà al Palau d'Esports de Somos el segon partit de les semifinals del play-off de Lliga contra el Pozo Murcia. Un enfrontament en què el conjunt mallorquí està obligat a guanyar per forçar el tercer i darrer enfrontament i per no donar per acabada la temporada 2025-26. Per aquesta final, que es viurà a Somos, el club ha organitzat una doble fanzone. A partir de les 6:30, els aficionats podran escollir entre el pàrquing o la cafeteria del pavelló per començar la prèvia del partit amb música, menjar i animació. A més, això coincidirà en l'arribada de l'equip a Somos, en què l'afició podrà rebre els jugadors del Palma per donar-los ànims. I per la mare de bàsquet, l'Azul Marino continua construint el seu projecte per a la pròxima temporada a la Lliga Femenina. Després de tancar les incorporacions de Clara Holm i Kayla Alexander, el club mallorquí podria estar molt a prop de fitxar Morgan Green i Sika Kone, pivot natural de Mali. Kone va jugar el curs passat a l'Estepona i actualment disputa l'NBA femenina amb les Atlanta Dreams. L'africana va fer mitjanes de 15,6 punts i més de 8 rebots la passada campanya. I acabam en tennis. Jaume Munar disputarà avui matí la primera ronda de l'ATP 250 de Hertogenbosch, als Països Baixos. El duel a gespes neerlandeses, el santanyiner s'enfrontarà a l'estadounidenc Martin Damm, número 116 del rànquing ATP. És la primera vegada que els dos tenistes s'enfronten en un partit oficial.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Escoltau l'Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són ara les 7:41. Vos parlem de la visita del Papa Lleó XIV. Avui la comença a Barcelona després de 3 dies a Madrid. Oficiarà una pregària a la catedral i l'hora baixa participarà en un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on s'espera que hi participin 40.000 persones. Durant la darrera jornada, ahir a la capital va protagonitzar una trobada amb la comunitat diocesana a l'Estadi Santiago Bernabéu, un dia que també va deixar altres moments destacats com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església.
Aquesta trobada de les víctimes ha generat controvèrsia, de fet, entre les associacions que no han estat convocades i que lamenten la manca de representativitat i de pluralitat. Reclamen un compromís ferm, una escolta real de cadascun dels casos, així com una llei que amplia els terminis de denúncia. El portaveu de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, insta el pontífex a defensar que els delictes de pederàstia no prescriguin.
El Papa se ha significado públicamente por defender los derechos humanos, por hablar de la dignidad humana, por hablar del cambio climático, por hablar de la legalidad internacional. Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban.
El Papa, durant la seva intervenció davant els membres de la Conferència Episcopal, va assegurar que l'Església està obligada a donar la cara davant el que ha definit com una plaga.
Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
Al matí, el Papa va intervenir al Congrés dels Diputats i allà va condemnar l'avortament i l'eutanàsia. També defensa l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, segons va dir, polítiques empàtiques i una bona regulació que vagi més enllà de la gestió de fluxos.
La situació de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social. Ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
El pontífex exigeix als països que respectin els tractats internacionals, un posicionament que comparteix la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
La paz de la que hablaba Ramón Llull, la paz que impone la justicia, la paz dialogada y con vocación de permanencia. Una tarea ardua y minuciosa que requiere valentía, diplomacia y cooperación. Una paz que exige defender y respetar plenamente el derecho internacional humanitario, fortalecer las instituciones multilaterales.
Durant la jornada, el papa també va tenir una audiència d'uns 20 minuts amb el president Pedro Sánchez. La Moncloa destacà la bona sintonia en temes clau com les migracions, la lluita contra la desigualtat i la defensa de la pau.
I avui quedarà vist per a sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez per la contractació suposadament irregular a la Diputació de Badajoz. Serà després de la presentació dels informes de les defenses dels dos darrers acusats.
En concret, la sala de l'audiència de Badajoz ha de prendre nota dels arguments dels advocats del diputat provincial Ricardo Cabezas i del Luis Carrero, amic personal de David Sánchez, i a qui li va ser adjudicada la plaça de cap d'activitats transfrontereres. Ahir l'audiència rebutjava la petició del germà del president espanyol de tornar a declarar en el judici. Ho havia sol·licitat després que PP, Vox i quatre acusacions populars més elevassen de 4 a 6 anys la seva petició de pena de presó. L'advocat de l'acusació popular del PP, Alberto Durán, veu acreditats els delictes de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències contra Sánchez.
El senyor Gallardo, que dice que pedís mucho personal, después cambia de opinión. ¿Qué ha ocurrido? Pues un tráfico de influencias. Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano.
I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el pròxim 10 de juliol. La decisió s'ha pres a petició de la Fiscalia Anticorrupció. En paral·lel, Pedro Sánchez compareixerà dia 24 de juny al Congrés per abordar les investigacions judicials que afecten el PSOE i el seu govern.
Narbona surt esmentada en un informe de la Guàrdia Civil per un missatge de WhatsApp amb l'exmilitant Leire Díez, on parlava de reconduir els atacs al president del govern. A més, el magistrat ha imputat l'advocada de Coldo García, Letizia de la Hoz. Se la investiga per un presumpte intent de suborn de l'empresària Carmen Pano, que va dir que havia duit 90.000 euros a la seu de Ferra.
I encara un altre cas que s'afegeix a les investigacions judicials que assetgen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. Un jutge de Madrid ha citat com a investigat el vicepresident de la CEPI, Bartolomé Lora, pel rescat d'Air Europa. El magistrat ha pres aquesta decisió després d'admetre les querelles del Partit Popular i de Vox. I pel que fa a la crònica internacional, ha estat una matinada més tranquil·la. A l'Orient Mitjà, l'Iran posa fi a l'acció militar contra Israel, però avisa que respondrà si hi ha nous atacs al Líban. Tot plegat mentre Donald Trump assegura estar molt a prop d'un acord amb Teheran.
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, diu que continuarà treballant per assolir un acord amb l'Iran. Encara que avisa que Israel no hi estigui d'acord, afegeix que encara no han arribat a un test definitiu, però el règim de Teheran ha anunciat la fi dels seus atacs. En una entrevista a la cadena Fox, ha avançat que l'administració de Trump seguirà perseguint aquest propòsit.
I per cert que aquesta matinada Donald Trump ha rebut una gran escridassada. Ha estat per part del públic majoritari que s'havia plegat a l'estadi de Nova York per veure el partit de bàsquet de l'NBA.
El president nord-americà ja ha comparegut, s'ha assegut a la tribuna presidencial i quan s'ha projectat la seva imatge, el públic ha fet una xiulada que sentíem de protesta.
I encara estan pendents també del resultat de les eleccions presidencials del Perú, amb un escrutini de prop del 95%. En aquesta hora hi ha un empat tècnic entre Fujimori i Sánchez.
El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ha obtingut de moment un 50% del vots de envers els 49,9 de l'aspirant de l'extrema dreta Força Popular, Keiko Fujimori.
I encara un darrer apunt, moren tres persones membres del Front Polisario, inclòs un fill de l'expresident saharià Mohamed Abdelaziz, en un atac marroquí.
Ha estat un atac llançat pel Marroc prop del mur de separació al Sahara Occidental, segons ha confirmat la presidència sahariana, que ha declarat un dol nacional de 3 dies.
Són ara les 7:48, parlant d'habitatge. És que El preu continua pujant a les Balears. En aquest primer trimestre ha crescut més d'un 13% i ho continua fent per damunt de la mitjana espanyola.
L'índex de preus de l'habitatge elaborat a partir de dades reals de transaccions va pujar de gener a març un 12,9% a l'estat espanyol, que són 7 dècimes manco que a les Illes Balears. La corba de variació anual des del 2007 mostra els efectes de la crisi i es veu un creixement sostingut des de 2021 per damunt del 5% anual, que assenyala un desequilibri entre oferta i demanda.
I a Menorca, en plena temporada turística, algunes urbanitzacions conviuen amb obra pública. És una situació que feia temps que no es produïa i que enguany genera queixes entre els afectats. Excel Camarasa.
Un és el complex turístic En Mar de Calen Blanes. Té dues cases de lloguer turístic amb 12 i 8 apartaments. Van obrir a finals d'abril i des d'aleshores s'han vist perjudicats per aquestes obres. Maria Camps és recepcionista.
Arriben, veuen aquest desastre i ja la impressió és negativa.
En total, un 30% dels seus clients ha demanat la cancel·lació de les reserves i els que accedeixen a quedar-s'hi demanen una compensació econòmica.
I te diuen, no marxaré perquè me quedaré aquí, però hi ha renous, hi ha pols i vull que me compensis econòmicament.
Alguns restaurants com l'Àncora també han perdut més d'un 40% de les reserves perquè amb els carrers tallats la gent no sap arribar fins al seu establiment. Justi Galán és la propietària del restaurant.
Se está empezando a desubicar para poder llegar al restaurante y muchas veces pues a mitad del día pues nos cancelan las reservas.
Els restauradors, de fet, han recollit 450 signatures destinades a l'Ajuntament de Ciutadella per demanar que es compleixin els terminis i es minimitzin els renous i la brutícia. Els veïns també es queixen dels residus generats. Joan Benejam és president de l'Associació de Veïns de Calen Blanes.
Han tret pel tret que hi havia les veies, les han deixat damunt la cera, i això nosaltres voldríem que ho fessin net i que ho deixessin així com estava abans, perquè ho han deixat tot de qualsevol manera.
Les obres destinades a renovar el clavegram i l'enllumenat tenen com a data límit entre el 15 i el 20 de juny si no es volen perdre els 3 milions i mig d'euros de fons europeus.
I encara un apunt més parlant d'habitatge, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada constata que la llei d'habitatge ajuda a moderar el preu del lloguer, però que redueix en força l'oferta i, per tant, multiplica la competència per cada habitatge.
Ho diu un estudi elaborat per l'Universitat Rei Joan Carles que fa balanç de l'aplicació de la norma 2 anys després que entrés en vigor i amb dades de Catalunya, única comunitat on la llei s'ha desplegat de manera generalitzada. L'informe constata que el preu del lloguer es va moderar on la llei s'aplica. Així, entre el primer trimestre de 2024 i el quart trimestre de 2025, el lloguer va acumular un increment de pràcticament un 6% a Barcelona i a Catalunya, enfront del 8,5% de Madrid o del 10,8% de tot Espanya.
I el govern i l'executiu espanyol han reafirmat a Eivissa el seu compromís amb el sector primari. La secretària d'Estat d'Agricultura i d'Alimentació, Maria Begoña García, s'ha reunit amb representants de la cooperativa Carnicop d'Eivissa per conèixer les necessitats dels ramaders i per abordar futures inversions en matèria de regadiu.
La visita ha servit per abordar els principals reptes del sector primari pitius. Durant la reunió amb Carnicop a Eivissa, que agrupa 21 ramaders i prop de 800 hectàrees de terreny de l'illa, la secretària d'Estat d'Agricultura ha defensat la necessitat de mantenir un sector primari fort i compatible amb el pas del turisme a les Balears.
Estamos hablando que Baleares no es solo turismo, que hay que y es perfectamente compatible y debe ser compatible un sector primario fuerte con un sector turístico fuerte.
García recorda que demà el Ministeri entregarà a Formentera una actuació de modernització de reguius valorada amb més de 1,2 milions d'euros que beneficiarà 75 agricultors i 82 hectàrees de cultiu. Un projecte que ha tingut també una aportació de 750.000 euros del govern balear per cobrir la part corresponent als regants. És el conseller d'Agricultura i Alimentació, Joan Simonet.
Aquest és l'únic projecte que en el fons dels MRR s'haurà fet a Balears i a part del 1.200.000 euros que posa el Ministeri, el govern de les Illes Balears ha donat una ajuda de 750.000 euros a la cooperativa, a la comunitat de regants de Formentera per poder cobrir la seva part.
En tot cas, la secretària d'Estat ha assegurat que iniciatives similars també podrien arribar a Eivissa, però ha remarcat que abans és necessari disposar de projectes viables, comunitat de regants organitzades i agricultors disposats a comprometre's amb aquesta modernització basada sobretot en l'ús de l'aigua dessalada o regenerada.
I també a Eivissa han començat les obres per tapar les filtracions d'aigua de la mala xarxa de clavegueram de la ciutat de Vila. L'objectiu de l'Ajuntament és que l'aigua arribi a la depuradora amb menys sal perquè es pugui tractar en condicions òptimes i poder-la reutilitzar. Gemma Huasc.
Les feines han començat a la zona del Passeig Marítim i Talamanca i després de l'estiu continuaran al port d'Eivissa. Els treballs previs consisteixen a fer inspeccions a la xarxa amb una càmera robotitzada. Escoltem David Bernaus, que és cap de servei de quali al municipi d'Eivissa.
Aquí en la zona de Talamanca tenemos unos 24 pozos para impermeabilizar y luego vendrá una empresa especializada que hará dos cosas. Uno, donde vea entrada de agua de mar, hará una inyección con unas resinas y luego pondrá un mortero impermeabilizante para que no vuelva a entrar agua salada.
També es fa feina ja a punts on hi ha entrada d'aigua de la mà, com a l'avinguda 8 d'agost, per anul·lar una connexió d'un col·lector en desús. És el tinent de Batla, Jordi Gribé.
Jo esperem reduir molt la salinitat i que l'aigua arribi com toca la depuradora, que es depuri bé i després reaprofitar-la per tancar el cicle.
Les feines tenen un cost de gairebé 2 milions d'euros que es finançaran amb l'impost de turisme sostenible i es preveu que estiguin enllestides a finals d'any. El que ja està enllestit és el tanc de tempestes de Platja d'en Bossa, que ajudarà a evacuar l'aigua en cas de pluges intenses. És Rafa Triguero, alcalde d'Eivissa.
Segurament si l'any passat, en aquestes dates, tinguéssim una infraestructura a Platja d'en Bossa, les plantes baixes, els aparcaments i inclús algun i locals comercials no haguessin tingut una magnitud, un impacte tan gros com vam tenir les dades de mes de setembre i octubre.
Ha assegurat que també ajudarà a reduir els vessaments directes a la mà.
I han estat alliberades 38 tortugues marines a la platja de Can Pere Antoni de Palma. És una iniciativa que ha coordinat el Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears i que consisteix en la cria temporal en un entorn controlat durant els primers mesos de vida. Prop d'un centenar de curiosos es varen acostar a Iora Baixa per viure una escena poc habitual.
Els exemplars han format part del programa Head Starting criats per incubació artificial. El gerent de l'Ecofib, Miguel Puig, hi ha destacat la col·laboració de la ciutadania i dels diversos centres i entitats implicades.
Aquest projecte simplement el que fa és multiplica exponencialment les possibilitats de que aquests nou nats arribin a la vida adulta i arribin a lo millor a tornar a posar ous en la platja on van néixer, ja que són espècies filopàtriques. Els primers mesos de vida, les tortugues són molt vulnerables a qualsevol amenaça natural, a una gavina, un peix gros, un depredador, qualsevol, un tauró, el que sigui, tenen moltíssim de depredadors.
El primer intent de nidificació documentat a l'arxipèlag que es va registrar el 2015 a Eivissa, des d'aleshores la presència de nius s'ha anat consolidant progressivament a les illes.
I dedicam aquests darrers 4 minuts abans de les 8 a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I començam a enviar el Mesquida, que ja un dels grans noms de la literatura fet en català.
El jurat del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2026 ha decidit atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Biel Mesquida.
Aquest que sentiu és el moment en què l'escriptor rebia el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en una gala que es va celebrar i vespre al Palau de la Música Catalana a Barcelona. Els aplaudiments d'un públic entregat, ple de personalitats i d'amics com Lluís Llach o Maria Dalmà Bonat.
Blaus i sol de roses blanques, blaus i sol de roses blanques, el pati vertible de primavera.
Que va voler cantar el seu amic durant aquesta gala, Maria Dalmà Bonat. En el seu discurs, el jurat va destacar els 50 anys de trajectòria de Biel Mesquida, en el qual s'ha exercit de poeta, de novel·lista, d'assagista, de crític i també de professor. De fet, aquesta experiència vital ha servit de fil conductor en el discurs de l'escriptor, on aquesta vegada el protagonista era ell mateix.
Els verbs estimar i escriure són les accions quotidianes d'aquest piquelletré. He après que la memòria és una Atlàntida al fons de l'oceà i que un detall de pronunciació diu més coses que no una proclamació grandiloquent.
Un discurs que recordareu que ja havia avançat en aquest espai informatiu ahir de matí, amb exclusiva pràcticament. Les paraules de Mesquida també han tingut un marcat to reivindicatiu, en referència, per exemple, a la lluita contra la censura o les protestes dels darrers dies del docents. No és d'estranyar si es té en compte que és una professió que li toca de prop perquè els seus pares eren mestres. També ha fet una defensa ferma de la llengua catalana.
Hi ha una sola llengua i és la catalana. Res més a dir o tot a dir, però en català. Una sola llengua, un sol poble, una sola nació, països catalans.
En tot cas, el seu nom s'afegeix ja a altres que han rebut el reconeixement a Balears, com Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Marià Villan Gómez, Baltasar Porcel, Massoti Montaner, també Joan Vanyiclà, Maria Antònia Oliver o Antònia Vicenç.
Que cada nit que junts passàvem cicatrices me dejabas, un llacet mort a sequiara i una katana t'acabava.
I la cantant mallorquina Maria Gencara, escolteu, serà l'encarregada d'obrir els Open de Mallorca Life Occident amb un concert que tindrà lloc avui a l'Hotel Zoetri Mallorca Llumajor. Serà a partir de les 8 del vespre.
Nascuda a Felanitx el 2003, Maria Gencara s'ha consolidat com una de les grans artistes emergents, de les més destacades de l'escena musical illenca i catalana, gràcies a una proposta que combina pop, electrònica i arrel mediterrània com sentiu, com en aquest Katana que sona de fons. En tot cas, però, aquest concert d'avui serà més tranquil, explica.
Estaré en un format íntim, piano i bou, presentant pues, les més cançons d'aquests primers 5 anys, d'aquests 3 discs que he anat traient aquests primers 5 anys de carrera, i serà com un recopilatori on cantaré pues, cantant cançons dels meus inicis, com les darreres publicacions que he tret i fins i tot qualque versió.
De fet, en edicions anteriors del Mallorca Live Festival ja va formar part del cartell, en aquesta ocasió directament l'encatsala.
Tres Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suárez.